Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Comprarà l'aparcament soterrani del Passeig Manresa abans que acabi l'any per 4,7 milions d'euros. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. D'aquesta manera es desbloquejarà el projecte per unir aquest aparcament amb el de Sant Roc. Així ho ha anunciat avui el tinent d'alcalde de Presidència, Pol Gibert.
Com bé sabeu, el projecte d'aquest govern és intentar unificar els parquets que hi ha aquí baix, el actual de Sant Roc i el de Ferrocarrils, que està sense ús. El que vol el govern és intentar comprar aquest pàrquing de Ferrocarrils per poder fer l'operació de juntar els dos pàrquings i tenir el passeig, diguem, ja urbanitzat per dalt, en la segona fase que es fa l'urbanització, i el pàrquing per sota connectat.
Després de la compra, però, encara caldrà fer obres per adequar l'aparcament, ja que ara mateix només hi ha la caixa per acollir-lo. Amb tot, es calcula que podria estar en marxa a finals del 2020.
La parella de Marta Morell no serà finalment assessor del govern municipal.
L'alcaldessa Marta Ferrés ha fet marxa enrere en la contractació de Juanjo Cáceres davant dels dubtes que s'obrien arran de les conclusions de la Comissió d'Ètica Pública. Una decisió que ha estat ben rebuda per les formacions com Esquerra Republicana, que considerava que la contractació suposava un conflicte ètic.
En esports, el Sabadell s'imposa contra l'Hèrcules i trenca la ratxa de 14 visites anteriors al Rico Pérez.
Els arlequinats van aprofitar el mal moment dels alacantins per guanyar per 0-2. Els gols d'Òscar Rubio i Manu Lanzarote han permès que el Sabadell se situï setè a la classificació amb 7 punts, un menys que el Núncia.
Són algunes de les notícies que desgranarem a la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 27 graus a Sabadell, temperatures que s'han tornat a enfilar. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Jordi Mateu, bona tarda.
Hola, bona tarda. Tenim alguns ruixats que afecten punts del Pirineu i Prepirineu. En general, es podran mantenir de forma dispersa a punts d'aquestes zones al llarg de la tarda. En una jornada que la resta del país és en general tranquil·la, amb una temperatura molt similar a la del diumenge. Així es mantindrà la situació de cara també a la jornada de dimarts, quan ens espera un dia en general fins al migdia marcat pel cel serè o molt poc ennuvolat, només amb alguns intervals de núvols baixos al sector sud del litoral i prelitoral durant la matinada, i a la tarda es mantindrà aquest ambient assolellat i només a punts del Pirineu i Prepirineu creixeran alguns núvols d'evolució diurna que fins i tot, com en el dia d'avui, podran deixar algun ruixat de caràcter dispers. Pel que fa a la temperatura, demà ambient matinal molt similar al del dilluns, mentre que al centre de la jornada hem d'esperar que la temperatura màxima sigui una mica més alta que la d'avui. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora bastantes complicacions a la xarxa viària més propera a Sabadell. Comencem per la C58, on trobem 3 quilòmetres de retencions a Montcada per anar cap a Barcelona. A la B30 també hi ha problemes al seu pas per Barberà, 1,5 quilòmetres de cues en sentit sur, i a Cerdanyola, 2 quilòmetres de cues en sentit nord. A la P7 també hi ha problemes a Barberà, 2 quilòmetres més de retencions, en aquest cas en sentit sud. Si mirem a Barcelona, a aquesta hora hi ha trànsit molt dens a la Ronda Litoral, entre Montjuïc i el Fòrum, on també trobem trams d'aturades en els dos sentits. Passant pràcticament 4 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria. L'Ajuntament es compromet a adquirir l'aparcament soterrani del passeig abans que acabi l'any. Ho comprarà a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i preveu unir-lo a l'actual pàrquing de sota l'Ajuntament per crear un gran equipament al centre de la ciutat. A part d'invertir més de 4 milions i mig per adquirir la instal·lació, l'Ajuntament també s'haurà de fer càrrec de l'adequació de la peça per al seu funcionament.
Després d'anys de negociacions, finalment el nou govern municipal comprarà les obres de l'aparcament de Ferrocarrils situat a l'estació de Plaça Major. Invertirà 4,7 milions d'euros que sortiran del superàvit municipal a partir d'una modificació del pressupost que demà s'aprovarà al ple. Pol Gibert ho argumenta de la següent manera.
Aquesta operació es porta pendent anys, és un tema que està, ha estat a l'agenda política durant molt temps, i el que volem intentar és que aquests diners que podien anar, que 5 milions d'euros que podien anar destinats a superàvit, doncs s'inverteixin en una operació que tothom vol i que és molt aplaudida per la ciutat.
L'operació s'hauria de dur a terme abans d'acabar l'any, ja que Ferrocarrils també hi està d'acord. De fet, la setmana passada el seu president, Ricard Font, assegurava que tant l'aparcament de Plaça Major com el de Sabadell Nord estarien operatius el 2020. Gibert és més prudent i es limita a apuntar que les obres d'adequació de l'aparcament podrien començar l'any que ve.
El que vol el govern és intentar comprar aquest pàrquing de ferrocarrils per poder fer l'operació d'ajuntar els dos pàrquings i tenir el passeig, diguem, ja urbanitzat per dalt, en la segona fase que es fa l'urbanització, i el pàrquing per sota connectat. Aquesta és la idea que estem treballant. Com bé sabeu, aquests temes són lents, sempre, diguem, costa tirar endavant, però hem d'intentar que abans d'acabar l'any puguem fer la compra per deixar aquest tema tancat i l'any que ve poder procedir ja a adjudicació, licitació i començar a fer l'obra d'unificació.
L'aparcament té una superfície total construïda de 5.500 metres quadrats i consta de dues plantes. Ara bé, només hi ha excavada la peça, de manera que el consistori haurà d'invertir més diners per adequar-la per al seu ús.
Notícies vespre. El que passa quan passa.
Carpeta tancada. Juanjo Cáceres no serà nomenat assessor del govern municipal per demostrar el seu compromís ètic. Així ho ha argumentat el portaveu de l'executiu, Pol Gibert, aquest matí, després de dos mesos en què la qüestió ha estat sobre la taula de la Comissió d'Ètica Pública de l'Ajuntament. Aquesta setmana l'organisme no s'oposava a la contractació de Cáceres, que és parella de la tinenta d'alcaldessa Marta Morell, però generava unes sospites entre l'oposició que han impedit que acabés sent nomenat. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda, Karen. De moment la plaça d'assessor de l'àrea de feminisme, benestar animal i transparència quedarà vacant després que el govern hagi rebutjat nomenar Juanjo Cáceres pel càrrec pel fet de ser parella de Marta Morell. De totes maneres, no tenia oposició de la Comissió d'Ètica Pública de l'Ajuntament i complia pel govern amb els requisits del càrrec. Pol Gibert.
Vull, diguem, fer passant èmfasi en que el perfil que hi havia era un perfil excel·lent, era un perfil de doctor en història que es dedicava a la història i a joventut, a un currículum que encaixava perfectament en aquest sentit, no? Però que el govern vol demostrar el seu compromís amb ètica més enllà d'una simple consulta i no vol que hi hagi cap tipus de dubte amb el seu compromís ètic en aquest inici de mandat. Per tant, doncs, intentem avançar per sobre del que diu inclús la Comissió d'Ètica i no fer aquest nomenament per preservar, diguem, l'ètica del govern per sobre de tot.
En tot, la proposta ha dit de ser assessor de la seva pròpia parella i percebre gairebé 50.000 euros anuals bruts havia aixecat polseguera entre l'oposició. Per això no serà contractat.
Com que el govern considera que hi ha hagut dubtes sobre aquest nomenament i ha planat sobre ell una sèrie de sospites, no, que no compartim perquè ha sigut així, tot i considerar que el currículum de l'assessor que es proposava era excel·lent i un perfil molt adequat, el govern ha decidit no nomenar aquest assessor com a assessor del govern. I la plaça que ocupava l'assessor quedarà vacant fins a nova data.
Quan algú ocupi l'actual vacant, el govern de coalició comptarà 5 assessors municipals.
El portaveu d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament, Gabriel Fernández, s'ha posicionat abans de la Junta de Portaveus en contra de la contractació de Juanjo Cáceres. En declaracions al Cafè de la Ràdio d'aquesta emissora, Fernández ha apuntat que la incorporació de la parella sentimental de Morell no és un exemple de bones pràctiques.
Lo millor es que no es contracti aquesta persona. No por la persona, no es un tema personal. És un tema de formes, és un tema d'ètica política. No es pot fer això. Per tant, perquè Sabadell no es mereix, no ens mereixem com a ciutat tornar de nou a pràctiques que no són les millors. I molt menys quan les encapçalen aquells que havien vingut de les places a donar-nos lliçons morals a tot l'establishment i tot això, no? On està tot això?
De fet, ha assenyalat que hi ha massa dubtes sobre el paper de Morell en aquesta contractació com per tirar-la endavant sense conseqüències.
Fernández també ha destacat el paper de Podem davant de qüestions com la recuperació de la pancarta amb el lema Llibertat presos polítics a la façana de l'Ajuntament. El portaveu d'Esquerra creu que la formació de Marta Morell pot ser clau per facilitar aquest retorn.
Perquè no és només el tema de la pancarta, hi ha moltes inconsistències de lo que s'espera de Podemos, y yo confío que la gente de Podemos también hablará a sus representantes y les explicará que es muy importante no jugar en el mar mental de la derecha extrema española, en el mar mental de Ciudadanos, que vol dividir y que siempre está buscando la brega, sino en eso que uneix més a los ciudadanos de esta ciudad.
En aquest sentit, Fernández insisteix que Sabadell no pot girar l'esquena als independentistes empresonats.
No podem treballar si una part, la més gran en aquest cas, una part important de la ciutat se sent decebuda, sent que estan trencant amb emocions que són molt fortes. I a més en aquesta ciutat, dos veïns d'aquesta ciutat estan en aquesta condició. El Jordi Cujar i la presidenta Carmen Forcadell. Per tant, Sabadell no és qualsevol ciutat. I en aquest tema, això també és lideratge.
D'altra banda, preguntat per la incorporació de noves forces al govern de Marta Ferrés, Fernández només ha assenyalat que Esquerra Republicana no està entre aquestes perquè un pacte suposaria creuar les línies vermelles del partit.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Les escoles de Sabadell estaran connectades amb alta velocitat, 100 megas de fibra. Això serà gràcies a un programa de la Secretaria d'Estat per la Societat de la Informació i l'Agenda Digital. Així ho ha anunciat Francisco Polo, a càrrec d'aquesta administració, que avui ha visitat l'Ajuntament de Sabadell per tractar diferents qüestions relacionades amb el potencial innovador i emprenedor de la ciutat i de la comarca.
Polo ha fet esment al passat industrial sabadellenc i també ha explicat què és el que pretén des de la seva oficina, enumerant els objectius del projecte de la seva Secretaria d'Estat.
El proyecto de esta Secretaría de Estado tiene un nombre, que es la Estrategia España Nación Emprendedora, que lo que busca es tomar al sector del emprendimiento tecnológico, ponerlo a trabajar con las diferentes industrias del país y cerrar brechas digitales al mismo tiempo que conseguimos incrementar la productividad del país. Creemos que Sabadell puede ser un puntal en esta nación emprendedora, en esta revolución digital, en el gobierno de la digitalización, con el fin de conseguir lo que en realidad la gente quiere, ¿no?
La digitalització afectarà diferents aspectes de la vida dels ciutadans i per això l'aspiració del secretari és el benestar digital de les persones. Pel que fa a les escoles, Polo diu que totes les públiques arribaran a tenir 100 megas de fibra.
Hay otro programa del que nos sentimos particularmente orgullosos porque hemos puesto en marcha desde estos meses de gobierno, que es el programa de escuelas conectadas, que consiste en un programa para llevar la conexión de alta velocidad, 100 megas de fibra, a todos los colegios públicos de España. Sabadell va a ser una de las ciudades que más se va a beneficiar de este programa y esperamos en los próximos meses poder desplegarlo también aquí y poder dar a conocerlo a la ciudadanía.
La Secretaria d'Estat per la Societat de la Informació i l'Agenda Digital també impulsa diversos programes sota la plataforma Red.es, algun d'ells particularment interessants per a pimes.
El Vallès Occidental es posarà a treballar per crear un pla per la millora de la qualitat de l'aire. Així s'ha decidit avui al Consell d'Alcaldies, entenent que calen mesures globals per reduir la contaminació al territori. A més, també s'ha declarat la comarca en situació d'emergència climàtica per tal de sensibilitzar els vallesans sobre els efectes negatius que la contaminació té en les seves vides.
El pla per la millora de la qualitat de l'aire no té, de moment, ni calendari ni mesures concretes. Tot i això, sí que és una declaració d'intencions que buscarà el suport de la Generalitat i de la Diputació de Barcelona. El president del Consell Comarcal, Ignasi Jiménez, assegura que es vol anar molt més enllà d'un compromís polític. Es volen coordinar accions des del Vallès.
En moltes ocasions, totes les mesures que s'estan prenent es prenen des d'una visió del barcelonacentrisme. És a dir, moltes mesures es prenen des de Barcelona, des d'una visió molt valenta segurament de la ciutat de Barcelona, però tenint en compte Barcelona i segurament els municipis que formen part de l'àrea metropolitana, els municipis, i aquí n'hi ha dos que són dos cocapitals i d'altres, sembla o dona la sensació doncs, que no ens tinguin tan present en les seves oracions.
I els ciutadans també se'ls vol fer còmplices de les mesures a emprendre.
Vist que tenien clar que la millora dels temes de qualitat de l'aire doncs havíem de treballar de manera conjunta, entenem que poder fer aquesta declaració, en aquest cas d'emergència climàtica, significa també poder explicar molt millor al conjunt dels ciutadans doncs, que tenim un problema, que els ajuntaments en som conscients i que a més en aquest sentit tenim ganes de treballar, però ganes de treballar de manera concreta, aplicant mesures. Això no volem que sigui una declaració institucional sense més, sinó que hi ha moltes mesures que estan aplicant, ho explicava abans l'alcalde de Terrassa en el seu municipi. Jo crec que aquestes mesures es veuran reforçades, evidentment, per aquesta declaració d'emergència climàtica.
En el Consell d'Alcaldies d'avui també s'ha canviat el nom de l'organisme, que fins ara es deia Consell d'Alcaldes. Així mateix també s'ha signat un manifest conjunt dels municipis en contra d'assumir els deutes de les famílies vulnerables a Mandesa després de l'ultimàtum emès per la companyia el mes d'agost passat.
Més notícies del dia. Dos joves detinguts per intentar accedir a l'escola Bellapart al barri dels Marinals.
Els agents de la policia municipal van arrestar els dos joves de 22 i 23 anys per un delicte de resistència i desobediència a l'autoritat. Els fets van tenir lloc a primera hora d'ahir diumenge al carrer La Palma quan intentaven identificar els nois. Hi van intervenir tres unitats del cos de seguretat local.
D'altra banda, la policia municipal ha denunciat un jove de 20 anys per conduir sense haver obtingut mai el permís.
Els agents li atribueixen un delicte contra la seguretat vial i és que el conductor va xocar amb el seu turisme contra un arbre la matinada de diumenge per conduir sota els efectes de l'alcohol. Tot plegat va tenir lloc entre els carrers Sant Ferran i Rocafort.
I la sociòloga Mercedes Pardo Buendía inaugurarà el nou curs a la Universitat Autònoma de Barcelona.
Ho farà amb una classe magistral sobre el canvi climàtic aquest dimecres a les 12 del migdia. La UAB, que s'ha afegit a la declaració d'estat d'emergència climàtica, dedicarà aquest tema al curs 2019-2020. La classe magistral de la sociòloga es farà a la sala d'actes del rectorat del campus de Bellaterra.
El Festival Internacional de Grafitis es reactivarà a Sabadell, o almenys això és el que pretén l'artista urbà Guerens a través d'una nova associació que començarà a funcionar a finals de setembre. El grafiter sabadellenc alerta al programa Al Matí que la viabilitat del festival, que es vol recuperar l'any que ve, dependrà en gran mesura de la implicació de l'administració municipal.
Doncs intentarem que l'any que ve comenci amb força, no? amb un festivalasso de nivell internacional, no? Però bueno, tot això dependrà de l'Ajuntament i de que hi estiguin disposats a apostar-hi fort, no? Que fins ara, diguem, que sempre s'ha quedat molt curta, no?
La seu de la nova associació serà Impactes Visuals, la galeria des d'on l'artista difon els monogràfics que considera interessants de donar a conèixer.
Un espai carent que funciona des de fa 14 anys i que també fa el rol de botiga de material per fer grafitis. Ara més, la nova associació estarà oberta no només als artistes, sinó també als simpatitzants de l'art urbà.
Doncs el que intentarem és que sigui molt oberta a tothom, no? No només als artistes de grafiti, que espero que hi acabin sent tots, sinó també a tots els simpatitzants d'aquest art, no? Que hi ha molta gent que es dedica a anar seguint-nos i anar fent fotos de tot el que fem i anar-ho penjant, i bueno, doncs hi ha inclús gent que està allà dintre l'associació per anar-se'n enterant de tot el que es va creant, no?
El dia 21 es presentarà la nova associació de grafiters a Sabadell en unes parets a prop del Parc Catalunya. Guerens confia que s'acabaran adherint a l'associació tots els artistes urbans de la comarca. Només a Sabadell se'n poden comptar una cinquantena d'actius. L'associació pretén també inventariar les parets lliures de la ciutat i catalogar els grafits ja pintats.
Aquesta temporada, a Ràdio Sabadell, les notícies faran olor de cafè ben torrat. Cada dia a les 9 del matí aixecarem la persiana del cafè de la ràdio per preparar-vos un bon esmorzar d'informació. Us explicarem des de tots els punts de vista les notícies més importants de la ciutat. I cada dia obrirem també el reservat del cafè per rebre els protagonistes de les notícies més importants del dia.
El cafè de la ràdio, de 9 a 11, amb Mireia Sanz.
Sabadell és cultura, és esport.
Sabadell és actualitat, és comerç i tecnologia.
Sabadell és salut, bellesa, gastronomia.
Sabadell és festa, tradició i modernitat.
Tot això ho trobaràs a...
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
És moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs a l'actualitat general. Brussel·les considera que Espanya no pot reclamar l'extradició de Valtònyc amb un codi penal posterior als fets.
En la vista celebrada avui, l'executiu europeu s'ha posicionat en la línia dels arguments de la defensa del cantant, defensant que l'Estat no va fer correctament l'euroordre automàtica de Valtònyc. Per contra, Espanya, Bèlgica i la Fiscalia belga han sostingut durant la vista que el codi penal que cal tenir en compte és el vigent en el moment d'emetre l'euroordre. Amb tot, l'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea anunciarà les seves conclusions sobre el cas el pròxim 26 de novembre.
I atenció, perquè avui Albert Rivera ha sorprès tothom proposant una abstenció amb el PP a la investidura de Pedro Sánchez.
Diu que és una solució d'estat a canvi de tres condicions: que els socialistes cedeixin al govern de Navarra la coalició Navarra Suma, aplicar el 155 a Catalunya i no augmentar impostos. Aquesta tarda Rivera i Casado es trobaran per debatre la proposta.
Una proposta que ja ha tingut valoracions. El president Torra qualifica de vergonya l'anunci de Ciutadans i d'indecent referència a la resposta de Sánchez, que ha manifestat que res impedeix l'abstenció.
Per la seva banda, el portaveu d'En Comú Podem al Congrés, Jaume Asens, ha assegurat que l'oferta llançada per Rivera preocupa profundament els comuns perquè suposa una via d'acord entre ambdues formacions. Alhora insisteix el PSOE perquè formi un govern de coalició amb Podem.
Tot plegat mentre el rei Felip VI ha iniciat avui una nova ronda de contactes per decidir si cal anar a una investidura o a unes noves eleccions.
I passaran els líders dels partits principals, tret dels portaveus d'Esquerra i EH Bildu, que han declinat la invitació tal com ja van fer el mes de juny passat. La data límit per trobar una sortida a la situació de bloqueig és el 23 de setembre. En cas que la investidura de Pedro Sánchez no es desencalli, es convocaran noves eleccions el pròxim 10 de novembre.
La Fiscalia eleva la petició de penes per als acusats de la violació en grup d'una menor a Manresa.
El fiscal demana per a ells entre 14 i 15 anys de presó per un delicte d'agressió sexual i no d'abús, l'acusació inicial. Segons el Ministeri Públic, els sis presumptes autors de la violació múltiple haurien actuat com a grup criminal i haurien fet valor de la seva superioritat numèrica per intimidar la víctima. Els fets van tenir lloc l'any 2016 en una fàbrica abandonada de la capital del Bages, quan la víctima només tenia 14 anys.
Els 47 advocats acusats de pertany a ETA reconeixen davant de l'Audiència Nacional haver actuat sota les directrius de la banda terrorista.
Se'ls acusa de liderar l'anomenat front de presons. Segons la Fiscalia, el grup encarregat de dirigir els presos i exiliats d'ETA actuava sota les ordres de la banda armada. Avui, en el primer dia del judici, els 47 processats ho han reconegut a l'Audiència Nacional. És el pacte al qual han arribat amb la Fiscalia per tal de poder rebaixar les penes de presó. Les peticions eren d'entre 8 i 20 anys. Tot i l'acord, alguns dels acusats entraran un any en llibertat vigilada.
El preu del petroli s'ha disparat un 10% després dels atacs en diverses refineries de l'Aràbia Saudita aquest cap de setmana.
El barril de Brent s'ha encarit fins als $66.50, mentre que el Texas ha pujat un 9%. Els Estats Units culpen l'Iran dels atacs, tot i que el país ha negat la seva participació. L'anunci de Donald Trump d'alliberar les reserves nord-americanes de cru no ha pogut evitar l'encariment del petroli.
I un últim apunt en successos, triple crim a Galícia.
Un home s'ha lliurat a la Guàrdia Civil a la Corunya després d'haver confessat haver mort a trets l'exdona, l'exsogra i l'excunyada a Valga, una localitat de la província de Pontevedra. Amb aquestes tres víctimes ja són 41, les dones assassinades a mans de les seves parelles o exparelles.
I ara és moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Sabadell es va aprofitar de la delicada situació de l'Hèrcules per aconseguir la primera victòria en tota la seva història al Rico Pérez contra els herculans. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
La derrota dels alacantins, de fet, ha provocat la destitució del seu tècnic, Lluís Planagumà.
És la conseqüència d'haver sumat un punt dels 12 disputats i d'haver-se topat amb un gran centre d'esports. El conjunt arlequinat, amb gols d'Òscar Rubio i Manu Lanzarote en el descompte, va ser capaç de trencar el malefici del Rico Pérez. A més d'aquest triomf per 0-2, especial va ser la Diana de Lanza, que tot i jugar només 10 minuts, va marcar amb la samarreta del Sabadell 6 anys i mig després de l'última vegada.
La veritat que està bé, no? El segon gol és ja acabar la partida, no sé què minut era, ja sigui el descompte, però bueno, i per mi personalment content, ja és el primer, espero que de molts, i bé, treballar i a poc a estar per disputar més minuts, quan toqui, quan no en toqui, pues anima els companys i ja està.
Hidalgo va presentar un 11 molt similar al de la setmana passada amb la baixa obligada d'Edgar per una infecció. En el comunicat mèdic que ha donat a conèixer fa uns instants al Centre d'Esport Sabadell, Edgar va patir un quadre de vertigen i inestabilitat a l'entrenament matinal de dissabte i per això va ser ingressat. En tot cas, aquest matí ha estat donat d'alta intrahospitalària. En lloc del gabanenc va jugar Xavi Boniquet, que recuperava així la titularitat de la primera jornada.
Al final es el trabajo de cada día, el trabajo de día a día, del entreno duro de cada uno, y el que entra a sumar, y el que se queda, pues cuando entre volverá a sumar y así. Lo de las bajas es una lástima, pero bueno, seguro que están pronto otra vez en el equipo y en el verde y dando guerra.
Ara l'assignatura pendent serà guanyar a casa. A domicili, dues victòries seguides, tres si comptem el de la temporada passada a Olot, i en tots els partits dos gols marcats. A la classificació, el Centre d'Esports és 7è amb 7 punts, un menys que la Nucía, pròxim rival dels arlequinats.
I a Primera Catalana, primer partit del Sabadell Nord sobre la nova gespa artificial de Can Uriac i primera victòria de la temporada. El conjunt de Quico Díaz es va sobreposar al gol inicial del Manlleu per acabar vencent per 3-2 i sumar els tres primers punts.
No s'havien disputat ni 10 minuts quan els usonencs es van avançant al marcador, però 4 minuts després, Albert Luque, que ja va marcar la primera jornada, tornaria a equilibrar les coses. El central s'ha convertit en aquests primers compassos de temporada en el golejador de l'equip. Prova d'això és que també seria l'encarregat de capgirar el marcador pocs minuts després de la represa.
Les primeres sensacions van ser molt semblant a les del partit anterior contra el Rubí. Comences el partit, els primers minuts ja t'encaixen el primer gol, però bueno, aquesta manera sabem que hem de ser forts a casa, vam treure aquesta garra, vam tirar endavant, vam aconseguir marcar el primer gol. La sort que vam tenir també va ser que al sortir a la segona part vam fer un gol molt ràpid, això et posa per davant al teu estadi, llavors ja comences a creure i saps que aquest partit ha de ser teu, que no se't pot escapar.
El Manlleu no es donaria per vençut i gràcies a un penal tornaria a establir les taules. En el 84, Can Uriac esclataria d'alegria amb el definitiu 3-2 marcat pel suplent Jandro.
Muy contento más que nada por el primer gol oficial, ¿no? con el Sadenor. Tenía ya muchas ganas de meter el primero. Pero bueno, sí, al final ha sido de estar y ya está. El trabajo de todos ha hecho, pues mira, que podemos meter el primero, el segundo y el tercero y llevarnos los tres puntos, ¿no? Que es lo importante.
La nova gespa del camp, per cert, va satisfer la plantilla d'un Sabadell Nord que repetirà per segona jornada consecutiva a casa, rebent aquest diumenge al Mollet.
Malgrat no haver pogut revalidar el títol de campió del món, Òscar Salguero ha assolit el nivell del seu principal competidor, Andrei Kalina. El rus va obtenir l'or al Mundial de Natació Adaptada de Londres, però ho va fer només amb 13 centèsimes de marge respecte al sabadellenc.
Salguero va ser capaç de nedar per sota del minut i 9 segons en la seva prova predilecta i que tantes alegries li ha donat, el 100 metres braça, categoria SB8. 1:08.97 va registrar el nedador del club, la seva millor marca de sempre. No va ser suficient per superar el 1:08.84 de Kalina, però el nivell mostrat per Salguero a l'Aquatic Center el fa ser més que optimista de cara als Jocs Paralímpics de Tòquio.
L'objectiu principal era això, era estar molt a prop d'ell perquè és el gran rival i el que hem de guanyar, i bueno, ja m'he apropat més, això ja té bona pinta per l'any vinent, estar a prop i a veure si podem ficar-li la mà i guanyar l'or paralímpic, que seria el meu somni.
Recordem que el nedador dels Marinals té tot just 21 anys i ja té en el seu currículum 3 medalles mundialistes. Va ser plata fa 4 anys i or el 2007 a Mèxic. Al país azteca no hi era Kalina, sancionat per part del Comitè Paralímpic Internacional en el marc de l'escàndol per dopatge de la natació russa. Ahir sí que hi era i gairebé és superat pel sabadellenc.
A nivell general, la gran notícia del cap de setmana ha estat el segon mundial de la selecció espanyola de bàsquet. Tot i no ser favorit al títol, el combinat estatal va superar a potències com Sèrbia i Austràlia i es va imposar a la final amb un còmode 75-95 davant Argentina. A l'equip dirigit per Sergio Scariolo no hi havia cap sabadellenc, però sí un jugador amb passat al Sant Nicolau.
A la temporada 2010-2011, amb només 18 anys, Pierre Oriola va jugar al carrer Jardí i al pavelló del Nord, cedit pel Manresa. L'actual jugador del Barça va disputar en el seu moment 14 partits amb el Sant Nicolau, amb una mitjana de 7,6 punts. Com a curiositat, en aquell equip il·lustre també hi eren els germans de Sergi Baca i Sergi Llull, Igor i Ivan. Un altre dels seus companys aleshores va ser Cesc Cabeza, que aquest migdia ha passat pel programa Hotel Suís.
Jo et soc sincer, jo sí que li veia la fusta de jugador de CB i és una cosa que moltes vegades al vestidor la comentàvem. Evidentment, després d'aquest nivell de jugador Barça, de jugador Euroliga, de jugador de campió del món, això en aquella època no, ni ho veus ni ho penses, però el punt de que podia ser jugador ACB sí que era una cosa que nosaltres comentàvem bastant al vestidor.
En aquest Mundial de la Xina, Oriola ha jugat una mitjana de 13 minuts, contribuint amb més de 3 punts per partit i 3 rebots.
Anem amb notícies en format més breu. Acaba una Vuelta a Espanya guanyada per Primoz Roglic i amb cert protagonisme sabadellenc.
David de la Cruz ha acabat en la posició 66 a la general, però ha estat immers en moltes escapades. Finalment, però, la victòria d'etapa se li ha resistit. El ciclista de l'Ineos va arribar a fregar també el mallot vermell, tot i que finalment tampoc el va poder vestir. Recordem que el podi, a més del vencedor Roglic, l'han completat Valverde i Pogacar.
En tenis taula arrenca l'Europeu Paralímpic de Suècia en presència de Jordi Morales.
El jugador del Club Natació Sabadell i exdirector tècnic de la secció ha començat derrotant el palista local Hanson per 3-16-2, però ha cedit pel mateix resultat davant el croat Posic en el seu segon duel.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Menys d'un minut per dos quarts de vuit. Tanquem el Notícies Vespre d'aquest dilluns 16 de setembre. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè continua la programació a les 8 amb el Generació BCO i a les 9 amb el Xocolata Express. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.